La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, passant 2 minuts d'un quart de 10 del matí. Avui és dimecres 10 de gener de 2024. Us saluda Marc Castro. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, la primera tertúlia d'aquest any nou, el 2024. Ens poden escoltar per la ràdio a través de la 91.5 de la FM i també per internet al web www.cugat.cat. Repassarem com cada setmana l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític en presència al ple municipal. Saludem sense més preàmbuls a qui ens acompanya a hores d'ara perquè en falten dos representants, que ara els explicarem. Cristina Paraire, regidora de Junts, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Helena Vila, regidora del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marco Simarro, regidor de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Jordi Quirado, regidor de Vox, bon dia.
Molt bon dia, Déu vos guarda tothom.
I Ramon Gutiérrez, regidor d'En Comú Podem, molt bon dia.
Bon dia a totes.
Esperem també la presència de Gemma Aristoi, regidora d'Esquerra, i Álvaro Benejam, regidor del Partit Popular, que en els propers minuts esperem que siguin també amb nosaltres. L'any 2023 el vam tancar políticament amb el ple de desembre. A banda de la polèmica amb dues mocions de la Mirada, aquell ple va estar marcat per l'aprovació dels pressupostos i les ordenances fiscals. Un pressupost retallat a 144 milions d'euros i unes ordenances congelades un any més. La retallada es deu sobretot als números vermells amb els quals es va tancar l'any 2022 i amb el que ja saben que s'haurà tancat el 2023, més de 25 milions d'euros. Aquesta situació de l'Ajuntament d'aquí Sant Cugat, però, no és única a Catalunya. Segons explicava dilluns el diari Ara, hi ha 27 municipis que han tancat comptes amb números negatius, dels quals 15 amb nivells que impliquen la tutela financera de la Generalitat, com Sant Cugat. Per corregir forats i equilibrar comptes, cada municipi ha pres mesures diferents. Com explicàvem també a Cugat Mèdia dilluns, Sabadell ha pujat l'IBI un 15%, Rubí un 12%, Cerdanyola un 11,6% i Tarragona un 7,5%. En general, la majoria de ciutats de més de 50.000 habitants han apujat aquest impost tan important, menys Sant Cugat, Barcelona o Lleida. Aquest escenari han tornat a aparèixer veus des del món local que demanen a l'Estat una reforma del sistema de finançament dels ajuntaments, que ara estan pagant de la seva butxaca moltes coses de les quals no tenen competències, però ho fan perquè algú ho ha de fer. I d'això en volem parlar avui amb els polítics de Sant Cugat. Comencem per Junts, la primera ronda d'intervencions. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, malauradament aquesta és una notícia o torna a sortir d'actualitat el mal finançament doncs, que els ens locals tenen actualment. Aquesta no és una demanda d'avui, és una demanda de fa molts anys. Els ajuntaments són la primera administració amb unes competències i tenen totalment, jo crec que estarem tots d'acord, doncs un infrafinançament per poder donar aquests serveis de primera, que de primera i de primera competència obligatòria, però també de necessitats doncs, que tenen els municipis, la població, i la veritat és que no es poden donar de la manera doncs, correcta. Per tal de corregir-ho, nosaltres creiem que s'hauria de revisar doncs, aquest repartiment entre les diferents administracions, Estat, Generalitat, ens locals, perquè realment hi ha diferents fonts de finançament, però el que acaba arribant als municipis és diferent. Després també hi ha normatives, com per exemple el tema de les plusvàlues, doncs que afecten als municipis. Dic aquesta perquè és una de les recents, que s'anuncia una nova mesura que afecta directament les finances, en aquest cas municipals, i s'han de fer mans i mànigues per poder-ho pensar i poder continuar prestant aquests serveis. Després també he de posar sobre la taula doncs, aquest finançament, des del nostre punt de vista, a revisar doncs, el que porta Catalunya i el que rep, que això també té una conseqüència a l'hora en els ens locals, a l'administració local. I en tercer lloc, doncs, una bona gestió no, d'aquestes finances. Hi ha el mateix exemple de les plusvàlues que he dit, no? Doncs si és una mesura anunciada, doncs també s'ha de preveure com ho gestionem. Nosaltres estem totalment d'acord en que es revisi aquest finançament que rebin, que es revisi les competències també, perquè hi ha moltes que no són obligatòries però les estan assumint tots els ajuntaments, i per tant que apareguessin en el llistat de competències obligatòries, doncs també ajudaria que es poguessin finançar millor. Bueno, faig aquesta primera intervenció perquè tots podem parlar.
Gràcies, Cristina. Saludem que sí. Ja s'han afegit en aquesta tertúlia Gemma Aristoi de l'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Bon dia, Tom.
I Albert Menejam del Partit Popular, molt bon dia. Continuem amb aquest tema del sistema de finançament. Li donarem una mica de temps a la Gemma, que acaba d'aterrar, i continuarem amb l'Helena. Helena, després del que hem sentit de la Cristina.
Bé, bon dia, gràcies, Marc. Tu ja ho apuntaves una mica amb la teva introducció. Nosaltres, de fet, ja ho hem estat dient aquests darrers mesos, que la situació econòmica de l'Ajuntament de Sant Cugat no era exclusiva de Sant Cugat. És a dir, hi havia tots els grans municipis, sobretot de Catalunya, tenen una situació econòmica complicada. I des del PSC, i com a partit municipalista, portem anys nosaltres reclamant una reforma urgent, creiem, de finançament local. Una reforma que inclogui una llei de finançament local, que per tant ha d'estar consensuada i treballada amb tots els partits polítics des de la Generalitat. I com deia, els ajuntaments actualment ens trobem en una situació financera provocada, ja ho hem dit, per la pèrdua d'ingressos de les plusvàlues, de l'increment de la despesa de l'energètica o l'augment dels índexs dels preus del consum, i per tant això ha fet que molts ajuntaments, no és el cas, i això ho hem lamentat des del PSC, el cas de Sant Cugat, hagin d'hagut d'augmentar la base fiscal, i per una cosa molt simple, i és per no retallar en serveis públics, no? Que és una cosa que nosaltres com a grup demanàvem, no? Val la pena augmentar aquesta base fiscal perquè després la ciutat, i per tant els ciutadans i ciutadanes, no es vegin perjudicats, no? Jo crec que ara tenim un gran moment a nivell estatal, tenim un govern d'esquerres, a més amb el suport de moltes forces polítiques, i crec que és moment de consensos. Jo crec que això no hem de caure, no?, amb temes partidistes o de colors polítics. La gent que venim del municipalisme ho tenim clar, ho deia també, no?, la Cristina Paraire, que estem assumint moltíssimes competències, i podríem posar molts exemples, no? Jo abans comentava, no?, jo crec, per mi, la meva experiència personal a l'hora de gestionar una pandèmia, es va veure claríssim que qui donàvem resposta, no?, qui havíem de donar una resposta immediata, érem els municipis. Per tant, reclamem una cosa molt bàsica, que és tenir les competències i els recursos suficients per fer front a totes les situacions i per donar una resposta com es mereixen els ciutadans i ciutadanes.
Gemma, t'agrairé que t'apropis una mica més al micro, que em comenta el tècnic. Gràcies.
Bé, bon dia. Una mica en la línia, al final hi ha una qüestió que és de base, que és d'aquesta assumpció de competències, no? I que aquí el municipi, no?, sempre ho diem, és la primera administració, la més propera al ciutadà, i que hem d'anar donant resposta a absolutament tot allò que anem rebent sol·licitud, no? I a vegades no es té la competència directa, però ja es busca la manera d'aconseguir que realment es resolguin aquestes qüestions, i això fa que hi hagi un munt de despeses que hem anat assumint. A nivell de revisió, és que ho han anat apuntant totes dues, tant la Cristina com l'Helena, tota aquesta part de revisió, quin és el finançament que rebem com a municipi per part de l'Estat i per part del Govern de la Generalitat. Aquesta també és la qüestió clau, no? Primera, què fa l'Estat amb la distribució, no?, de tot allò que recapta, i què és el que li pertocaria a Catalunya, que no ens arriba tot, i a partir d'aquí com repercuteix això en tots els municipis, no?, també aquí a Sant Cugat. I això és una qüestió que seguirem treballant, i l'Helena deia, és temps de consensos, tant de bo ens en sortim i aconseguim aquest canvi, no?, a nivell estatal, perquè realment arribi a Catalunya tot allò que li pertoca, i a partir d'aquí segur que a Sant Cugat també tenim una miqueta més d'aire. L'altra qüestió que també han apuntat és el càlcul de les plusvàlues. Això ens ha fet molt de mal, diguéssim, directament a Sant Cugat, i aquí era un import molt elevat que ha fet que hi hagi aquesta diferència, no?, de totes aquestes xifres que esperàvem i que no han arribat, i de nou el cable, no?, o el toc de porta al Partit Socialista, no?, el govern de Pedro Sánchez, que realment aconsegueixi fer allò que van traslladar, no? Que buscarien la manera que els municipis no tinguessin aquestes pèrdues tan elevades. Potser ara, veient doncs, quina ha estat la realitat, no? Almenys de tot Catalunya, doncs, que hi hagi aquest canvi, doncs seria clau, perquè al final és el que ha repercutit a tots els municipis, com apuntàvem, no? Que és una qüestió que va més enllà del propi Sant Cugat, però que realment a Sant Cugat ens ha afectat moltíssim amb aquest càlcul. I això, bueno, es calculaven que eren uns 17 milions d'euros, si no recordo malament, que és una xifra molt elevada. Per tant, tots els serveis que es poden oferir o no, no? Amb aquests 17 milions d'euros, doncs, són moltíssims. Per tant, bueno, doncs, tant de bo trobem aquesta fórmula, no? I aquesta manera de recuperar o de recalcular aquests ingressos. Jo sé que vull traslladar una qüestió que és, malgrat aquesta poca capacitat econòmica, potser, no? Podem dir-ho així, actual, la Cristina ho apuntava, estem fent una tasca com molt específica, molt rigorosa de garantir tots els serveis públics que s'han d'oferir. O sigui, la ciutadania de Sant Cugat no es quedarà sense serveis. Això és una qüestió que ha de quedar ben clara. Malgrat tota aquesta dificultat econòmica, anirem doncs, trampejant i buscant la manera de realment oferir tot allò que la ciutat requereix. I és una qüestió que crec que és important que quedi clara.
Álvaro, del Partit Popular.
Bé, jo crec que aquesta qüestió és té molts matisos i moltes coses a discutir, no? I segurament donaria per molta més molt més temps que una tertúlia de quasi una hora, no? De menys d'una hora, no? Però diverses coses com a punts. Que els ajuntaments assumeixen competències que no són pròpies dels ajuntaments? Sí. Entenc que les assumeixen en general, perquè si no les donaria una altra administració que sí que seria la competent, no? I és en aquest cas com quan un ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, les assumeix. Sí, vale, amb això estem d'acord. Que hi ha competències que s'assumeixen perquè es vol, però que no faria falta, també ho crec. Però també, potser és bo en segons quins casos, perquè l'Ajuntament també és qui millor la pot donar aquell servei, perquè està més a prop del ciutadà o al territori, no? Que s'ha de reforçar, per tant, la finançació local, o que s'ha de preveure que la finançació sigui suficient per pagar totes aquestes competències, tant pròpies com impròpies, que assumeixen i que són bones pel ciutadà? Sí. Inclús en detriment d'altres administracions supramunicipals, no? És a dir, si són competències de la Generalitat que la Generalitat no assumeix i les assumeix l'Ajuntament, com el cas de la finançació de l'escola La Mirada, no? doncs evidentment, si ho ha de fer l'Ajuntament, doncs que ho faci l'Ajuntament, que tingui finançament per fer-ho, perquè fins ara La Mirada, que no s'ha fet per altres qüestions, però seria una cosa, una despesa a pulmó de l'Ajuntament de Sant Cugat, no? És a dir, perquè nosotros podemos, no? I ja està, perquè no té i perquè la ciutat ho necessita, evidentment, no? Però clar, parlar de l'infrafinançament per culpa de les plusvàlues, aquí jo ja discrepo i molt, perquè les plusvàlues, al final la regulació ha donat com a conseqüència un canvi, no?, en les regles dels ingressos que tindrà l'Ajuntament, i aquest canvi per un costat ha suposat menys ingressos a l'Ajuntament, perquè hi ha gent que no paga si ven l'immoble per sota del preu de compra, no?, del que li va costar, que evidentment és una cosa absolutament justa i que s'havia de fer sí o sí, i de la qual ja veníem avisant fa molts anys, però ha guanyat en un altre concepte, que és, ara ja no es paga quan més temps ets propietari de l'immoble, sinó que pagues des del primer dia, perquè ja no va en funció del temps que l'has tingut en propietat, vale? Per tant, hi ha, per exemple, empreses que fan un edifici nou i que deixen de pagar impost sobre el sòl quan és sòl, perquè construeixen un edifici i en el moment que ja està construït i el venen, perquè el venen sobre plànol, ja està venut prèviament però no l'escrituren fins que està acabat i fan escritura de propietat horitzontal, llavors l'Ajuntament li fot una clatellada d'impostos tremenda, cosa que abans no passava, vale? Per tant, s'hauria de veure quina és la reducció d'ingressos per un costat i quin és l'augment per l'altre costat, I quan més activitat econòmica hi hagi, més ingressos hi haurà. Per tant, aquí a Sant Cugat, si ens posem les piles amb les llicències d'una vegada, segurament els ingressos serien no inferiors als que eren abans. Vale? Això ja ho adelanto, perquè amb l'excusa aquesta ja estic bastant cansat de sentir-la, però no fer res per resoldre el problema. No,
no era una excusa, era una realitat.
Bueno, doncs per mi és una excusa. Per mi és una excusa. Bueno, per mi és una excusa. I a més a més, però això no ho comenta ningú, i això està sobre la taula.
Però no és una excusa. Les dades són... Aquest import representava un 4,5% dels ingressos de tots els municipis i el 2022 va deixar d'ingressar 26 milions d'euros.
Sí, però és que estàs parlant de dades macro que són mitges, però Sant Cugat el cas és molt diferent.
Precisament Sant Cugat vivia molt de les plusvàlues.
Però precisament per això Sant Cugat era un 4,4. M'entens o no? Era molt més. Però bueno, és igual, és igual. És igual, però no pots posar el general. No pots posar el general. No pots posar el general i em queden ja 3 segons, suposo.
Sí, perquè hem d'escoltar també 3 representants que encara no en parleu.
Sí, sí, no, que amb això, que el que vull dir és que tot això donaria per molt i per fer-ho amb molt de detall, però jo crec que el debat està bastant sesgat.
Marco Senarro, de la CUP.
Bé, bon dia. Jo m'afegiria a dir que, bueno, és evident que la situació local de Sant Cugat no és exclusiva de Sant Cugat. Podríem debatre d'especificitats locals, com afecten les plusvàlues, l'impost de plusvàlues aquí, com afectava diferents altres municipis. Podem parlar que, bueno, la casuística de Sant Cugat també és que és una ciutat, un municipi amb recursos, amb més capacitat d'ingrés que molts altres, i per tant hi ha diferències, però és veritat que es constata una cosa que és evident, que la situació econòmica és difícil a molts municipis de Catalunya, no? Llavors, també es constata que no s'han anat aportant solucions a qüestions que s'han convertit en estructurals, és a dir, tenir una obligatorietat de despesa fixa més elevada que abans i estructuralitzada, pues, no s'ha resolt en noves vies d'ingressos o amb més sobirania pels municipis. Jo crec que aquí hi ha un debat de fons, o per nosaltres hi ha un altre debat de fons que acaba caient en el que nosaltres entenem com a sobirania nacional, és a dir, els recursos també que tenim al país, poder-los gestionar tots directament des del propi país, no? amb aquesta idea de sobirania nacional, no? Perquè si no el que fem al final és demanar lleis perquè Espanya ens passi uns diners que també d'alguna manera, doncs, aquí s'estan generant uns recursos, al final, en termes més genèrics, que aquí potser ja hi són, no? Però bueno, fins a no arribar, diguem-ne, aquests termes, no? d'autonomia nacional, doncs en aquest mentrestant sí que és cert que moltes de les demandes per exemple que s'han fet recentment des de l'ACM, des de l'Associació Catalana de Municipis, doncs les podríem subscriure, no? I més enllà de coses que ja s'han comentat, més en el plànol conceptual, el que no podem reivindicar tant són els municipis i dir hem de fer municipalisme però deixant els municipis de banda. I ara s'ha dit en diferents formes, s'ha dit, no? O sigui, s'exerceixen competències que poder no estan finançades obligatòriament i legalment per altres institucions, però al final no pots deixar-les de prestar, primer perquè algunes són quasi obligades èticament, no? Per una qüestió social, altres per voluntat política les implementes i acaben sent obligatòries per una necessitat que, bueno, potser no era percebuda, però després resulta que amb aquest servei que has engegat, doncs sí que és important que es presti, no? Per tant, cal aportar més recursos als municipis per poder realment exercir un municipalisme a l'alçada de les necessitats de la ciutadania, no? I sobretot per igualar les possibilitats de tots els municipis. Em vaig a el que deia abans, Sant Cugat té més recursos o té més disponibilitat de recursos en relació als ingressos que pot recaptar aquest ajuntament, però hi ha altres municipis que no. Llavors, quan, jo què sé, la Generalitat et dona X diners per fer una escola, i no me'n vaig a l'exemple de la Mirada, però l'agafo com a exemple general, ara, a dia d'avui, segurament aquests diners haurien de ser molts més. Si els preus s'han encarit, si els subministraments s'han encarit, els sous de l'equip educatiu que després ha d'anar allà a treballar s'han encarit, doncs tu no pots seguir finançant les escoles a tots els municipis del país de la mateixa manera que ho feies abans, no? I no pot dependre de si un municipi té més o menys diners a la butxaca, perquè això no és democràtic, ni és igualitari, ni és just per tot el territori, no? I llavors, si posats a demanar, no, més reformes fins que no arribem a un punt de sobirania nacional en relació als nostres recursos, doncs jo crec que hi ha unes qüestions que s'han de tocar, que és la capacitat que tinguem els municipis d'aplicar més la progressivitat i la tarifació social en relació als impostos, als taxes i als preus públics. A dia d'avui, doncs hem de tirar molt de l'IBI, que per nosaltres sí que té un sentit, d'en certa manera, tarifat socialment, perquè tributes en funció del teu patrimoni o del que tens disponible. És veritat que després hi ha casuístiques que has de fer que has de promoure bonificacions en relació a aquest impost per realment apropar-te a aquesta idea de tarifació social o que tothom pagui en funció del que té. Però si no ens donen més eines per ajustar més els impostos, taxes i preus públics a aquesta idea de progressivitat i tarifació social, doncs al final els municipis segueixen amb els mateixos recursos que tenien fa anys i que no poden actualitzar-los en relació als seus ingressos. I entre altres coses, i encara no s'ha dit aquí, jo crec que s'ha de parlar de la llei Montoro. O sigui, aquí hi ha una qüestió que els ajuntaments estem escanyats des de... Abans, veient el tema que ens portava aquí a la ràdio, vaig estar mirant i tal, i dic, hòstia, és que ja fa més de 10 anys d'aquella movida. D'una movida que és molt heavy, perquè en total nocturnitat i alevosia, perquè això va ser una nit d'agost, es va canviar l'article, es va fer l'article 135 de la Constitució el 2011, precisament per després fer la llei Montoro el 2012, que el que fa és que el deute per davant de tot, el deute per davant de qualsevol tipus de servei públic, això d'obligat compliment per totes les administracions, això ara ha estat suspès des del 2020 per la qüestió de la pandèmia i ara el 2024 doncs tornem a la mateixa situació d'abans. Això ha de caure, s'ha d'arrugar, però de totes immediatament, perquè el que fa és escapçar tota possibilitat d'un ajuntament de tenir autonomia respecte a la voluntat de satisfer necessitats socials, perquè per davant ha de passar sí o sí el pagament del deute en contra d'altres lògiques que qualsevol institució pública podria aplicar de refinançament de deute, de gestió de prorrateig d'aquest deute, és a dir, de moltes variables que no es contemplen per culpa d'aquesta famosa llei Montoro.
Jordi de Guirado de Vox.
Bon dia, Mar.
Bon dia.
És veritat, fa temps que els ajuntaments catalans avisen que si res no canvia tindran dificultats per pagar els rebuts de l'aigua, de l'enllumenat, les obres, però també serveis essencials que afecten a educació, sanitat, transport i seguretat ciutadana, aquest últim un tema que cada vegada pren més rellevància vist com les coses que estan passant a les ciutats, entre elles la nostra, per tant ens preocupa i moltíssim. El pedaç més immediat, la pujada d'impostos municipals com l'IBI, que nosaltres celebrem que no s'hagi fet, de moment, ja veurem a veure com ens en sortim, però les retallades sí, que estan arribant en forma de diferent manera. Nosaltres sempre diem que, molt bé, va haver-hi aquesta vicissitud de la plusvàlua, però hem de recordar que la situació d'aquesta economia delicada i preocupant de Sant Cugat no és només per el canvi de llei que va haver-hi a les plusvàlues, sinó per la gestió que va fer el govern del tripartit d'esquerres i independentista, d'Esquerra Republicana, la CUP i el PSC, perquè hem de saber que l'Ajuntament doncs ja va advertir en el govern de que aquesta situació es podia donar i no es van prendre les mesures oportunes. Aleshores, doncs, és bastant característic d'aquest tipus de governs, no? Que, com diríem en castellà, tira pa'lante, anxes Castilla, i després doncs, ens trobem amb com ens trobem. Per tant, el millor finançament del consistori passa per una bona gestió econòmica i per, si s'ha de retallar, doncs retallar per uns serveis que no són essencials, no són bàsics, sobretot doncs per retallar entitats ideològiques que se'n van molts cèntims. No ens cansarem de repetir-ho, és veritat que ho diem sempre, però és que la gent ho ha de saber. Hi ha uns diners molt importants, estem parlant de més d'un milió d'euros a l'any, que se'n van en aquestes entitats, que potser ara seria el moment de tallar l'aixeta, encara que sigui momentàniament, i dir, escolteu, ens hem d'estrènyer el cinturó. És fumut que el nostre consistori estigui intervingut per la Generalitat. Només n'hi ha 15, si no tinc mal entès, a Catalunya, i som un d'aquests. És bastant trist.
Ramon Gutiérrez.
Sí.
Per tant, bueno, aquesta primera ronda hi haurà una segona molt curteta, perquè
vale.
No,
jo comparteixo amb algunes de les intervencions que m'han precedit, no? Que ja, evidentment, hi ha una situació estructural sobre el finançament dels ajuntaments que portem molts anys reclamant que que ens trobem amb, no, amb aquesta limitació de les, de, per les lleis Montoro, per l'Arsal, no, la regla de despesa que ens limita el creixement pressupostari en els ajuntaments, aquest article 135 de la Constitució que deia el Marco, no, que ens obliga a pagar el deute per davant dels serveis públics o de les inversions, i alhora tenim una situació que ens ha donat més aquests últims anys, no, per la qüestió de la plusvàlua, però també, i ho deia el Marco, doncs pel creixement dels preus dels productes bàsics com l'energia i per la necessitat que han tingut els ajuntaments de fer més despesa per fer front a aquesta emergència social i climàtica en la que ens trobem, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que cal recordar que la despesa de les administracions locals ara mateix és una despesa que està gairebé en el 20% de la despesa que fan les administracions públiques a la nostra, en tot l'estat, i que en canvi només reben l'11% del finançament que existeix de recaptació de tributs, no? I això és una qüestió estructural, que és on ens hem, de fixar a part, no, de la conjuntural o de la que ens hem trobat en els últims anys. Nosaltres en el govern de, en l'acord de govern de l'Estat, no, vam introduir la necessitat de reformar totes aquestes qüestions. Seguirem negociant i intentant, doncs, que efectivament el govern de l'Estat, que ara té, doncs, una majoria que ho pot permetre, doncs, avanci en aquesta línia. I de fet, no sé qui ho comentava, no, de que a partir del 2024 les regles de la despesa no sabem si seran suspeses. Bueno, nosaltres estem intentant que efectivament es mantingui aquesta pròrroga i que per tant, doncs, els ajuntaments no es vegin obligats també durant el 2024 a pagar abans el deute que els serveis públics, no? Esperem que això es pugui tirar endavant. Però alhora necessitem unes lleis, no? O sigui, necessitem una segona, o sigui, jo entenc el Partit Popular que deia, no, és que no necessitem més fiscalitat, el que necessitem és reactivar l'economia perquè això és el que ens donarà més recursos. Bueno, aquesta és la seva posició política. Jo entenc, en la línia del que deia el Marco, que no tothom té la capacitat de reactivar l'economia. Hi ha municipis que ni tan sols tenen gairebé economia perquè no tenen indústria o no tenen el que sigui, i ja no només de Catalunya, eh? O sigui, estem parlant de tot l'Estat.
No he dit això només, eh?
Bueno, no, però
la finançació també n'he parlat, eh?
Exacte, llavors el que jo crec és que necessitem, primer, reformar la llei de finançament a l'Estat, fer aquelles competències que deia la Cris, no, que tenen els ajuntaments, que a vegades no són només les competències sinó les incumbències, no? És a dir, aquelles coses que els ajuntaments assumeixen sense que siguin les seves competències, doncs que quedin marcades per llei, no? I que es tingui clar que si l'Ajuntament fa aquestes despeses puguin ser finançades a través de, i que es reconegui aquesta despesa. I després també necessitem una llei de finançament de la Generalitat. Fa més de 30 anys que es reclama aquesta nova llei de finançament local, ho incorpora a l'Estatut de Catalunya i encara no s'ha fet, no? Llavors necessitem, nosaltres des d'en Comú Podem vam presentar ara l'octubre, novembre, no me'n recordo, una llei al Parlament que el que fa precisament és, bueno, una proposta de llei per iniciar aquesta tramitació, que creiem que cal avançar en una segona descentralització en el nostre país pel que fa als recursos públics i pensats en el municipalisme. I en aquest sentit proposem un nou fons de participació dels tributs que té la Generalitat per part dels ajuntaments, no? És a dir, els ajuntaments participem dels tributs de l'Estat, com és l'IBI l'IVA o alguns altres. Ara necessitem també participar dels ingressos de la Generalitat, i crec que això, bueno, ja dic, ho marca l'Estatut, és per on hauríem d'avançar, i jo crec que, bueno, els propers anys, jo crec que estem ara mateix en el moment en què es poden crear aquests consensos per tirar endavant aquestes propostes.
Tenim 15 minuts només, sou 7, per tant molta concreció en les respostes. La Cristina m'havia demanat el torn de paraula.
Sí, jo comparteixo moltes de les coses que heu comentat, i realment reforçar la idea d'aquest finançament estable, no?, que necessiten tots els municipis. Hi ha uns serveis que es presten i s'ha de garantir aquesta estabilitat en el finançament. El Marco també ho comentava, no? No només el tema de les plusvàlues, sinó l'encariment, i el Ramon també, l'encariment, la pujada de preus, després definir millor el tema de competències. Molts municipis assumeixen o avancen diners de residències, per exemple, que no és competència seva, la construcció, o d'escoles, com és el nostre cas de la Mirada, no? I això no és una cosa de Sant Cugat, és una cosa generalitzada en la majoria de municipis. Hi ha una necessitat, un augment de població, gent gran, fa falta residències, i al final o les avança els municipis o aquell municipi no tindrà residència. Per tant, no només per nosaltres és una crisi de finançament local, sinó que és un replanteig de tota la llei de finançament també de la Generalitat, i aquest repartiment que l'Estat fa, com deia el Marco, de diners que nosaltres aportem i que no se'n retornen. Insistir també en el tema d'aquests equipaments, no?, necessaris per les ciutats, amb el tema de la Mirada o el conveni que es va signar l'any 2017, que deia una aportació de la Generalitat. Els preus dels materials, etc., han pujat més, i aquesta aportació continua sent la de l'any, amb una variació supermínima, de l'any 2017. Sí que és cert, per exemple, en aquest temps, que hi ha en aquest tema, que nosaltres doncs volíem fer un plus en aquesta escola, és cert, i per això hi havia doncs també una aportació municipal. Al moment d'ara, ja ho sabem tots, i no vull obrir cap debat, però hi ha unes dificultats per tirar endavant aquest tema. O ara, mira, avui plou, que és una alegria, crec, per tots, però bueno, el tema de la sequera també és un tema que afecta a tots els municipis, i per fer-hi front tots els municipis necessiten també d'unes inversions que segurament no es poden fer, de reaprofitament d'aigües, etc. I comentar això, no?, que tot i que plogui, doncs que les coses no tirin endavant, sobretot en el tema de l'augment de preus, no? Per exemple, amb el tema famós de la Mirada i el transplantament, per exemple, que s'havia de fer, doncs l'empresa que ho havia de fer ja ens ha dit que no ho farà. Per tant, us faig una primícia, un spoiler que us ho comentaré avui a la comissió informativa, però vull dir que tot, i això ja vol dir un encariment més, més temps, etc. Vull dir que realment és una situació que crec que el positiu és que està sobre la taula, que és notícia, que no és única d'un municipi i que cal un replantejament sí o sí.
Havien demanat torn de parlar també l'Àlvaro i l'Helena i el Marco. I
Si voleu, fem per ordre.
Doncs ja va.
Bueno, jo una mica prenent el fil d'una...
Queden 11 minuts, per tant, sisplau, com que en queden 6 persones més.
Tal que ens ha comentat una mica l'Àlvaro, que sempre ens fa aquells recordatoris i aquelles qüestions, una mica que si ens poséssim les piles amb les llicències, no? Jo posaria una mica en valor que era una detecció que ja havíem fet el mandat passat, a més, i que ho teníem damunt de la taula, que es va començar a treballar amb això, i que justament doncs ahir, no, el govern van presentar una mica quina és la nova planificació i de quina manera doncs es va entomant tota aquesta problemàtica que teníem de feia molts anys sobre les llicències, no? I és una qüestió que seguim abordant, i es va començar el mandat passat i en aquesta ocasió doncs seguim. Igual que també hem fet la revisió, una mica amb el que deia la Cristina a l'inici, de quins serveis són aquells que ens ofereixen altres ingressos, i d'aquí doncs també recordeu que vam parlar de del servei de via pública, en quina situació estava. Doncs aquest és un servei, per exemple, que també ens oferirà ingressos, i tot això és el que hem estat analitzant i veient de quina manera, doncs, no, tenint en compte doncs que hi ha uns dèficits per una banda, doncs de quina manera podem garantir realment aquells ingressos que hem de tenir. I aprofitaria per dir també tot el tema de la inflació, augments de preus i tal, que afecta tant a les famílies com als municipis, no?, que és una altra qüestió que realment ens està escanyant a tots. Ja està.
A les famílies que a les administracions.
Sí, jo molt ràpid, i també per posar el toc positiu. Jo crec que, ja amb aquesta xerrada s'ha vist cada un, no?, amb els seus matisos, però la gent que venim del municipalisme doncs coincidim en que portem dècades als municipis que ens falta aquest finançament, que ens falten aquestes competències. Jo crec que hi han dues qüestions bàsiques que crec que gairebé a tots i totes les hem apuntats, que és aquesta llei de finançament local, a la qual ens haurem de posar posar d'acord i s'haurà d'impulsar des de la Generalitat, i per altra banda doncs, aquesta reforma de finançament autonòmic, que ara és un gran moment, ho he dit abans, però crec que és un gran moment perquè tenim doncs, aquest govern d'esquerres amb el suport doncs, de moltes forces polítiques, vull dir, estem dialogant, no?, per moltes altres qüestions importants de país, i crec doncs, que el tema del finançament local és cabdal per continuar doncs, tirant endavant les polítiques locals, que són realment les polítiques de proximitat i les polítiques doncs, que beneficien els ciutadans i ciutadanes. Així que jo crec que doncs, podríem sortir d'aquesta tertúlia coincidint tots que cal amb urgència, i més amb la situació econòmica actual. S'ha parlat també de la sequera, no? Necessitem més competències, no només que se'ns castigui, no?, per no complir doncs, certes normatives. Necessitem més competències i més recursos per fer front a tot, bueno, a la situació que
I
tenim
i
actual.
Aigua, més aigua.
I més sobretot, aigua, sobretot, i més aigua, com avui.
Plantes desaladores, etcètera.
Ah, bueno, renovables.
Sí, sí, no, enllaço amb l'aigua, si tinguéssim més plantes desaladores, doncs poder no estaríem en aquesta situació de perill de tenir de fer restriccions d'aigua a les llars, a les llars de cada persona, que això està sobre la taula avui, ara, al gener, però bueno, amb mesures dràstiques que poder, si no plou més, es posen en marxa. Però jo crec que, sincerament, i com a concepte general, perquè entrar al detall és impossible, però com a concepte general, nosaltres el que pensem, perquè l'Arsal anava en el sentit de no endeutar més, de controlar el deute, i no és que prioritzi pagar el deute davant de les inversions, sinó que hi havia un moment, perquè està fet en un moment, que el deute de les administracions locals creixia d'una manera espectacular, sense quasi límit, no? I s'havia de frenar, perquè si no, a dia d'avui, o uns anys després, els ajuntaments estarien quebrats. I no hi hauria solució de continuïtat, perquè no hi hauria qui prestés diners als ajuntaments, no? I a dia d'avui tenim préstecs que pagar, i bueno, però es paguen molts interessos dels préstecs cada any a Sant Cugat mateix, i a tots els municipis que tenen finançació bancària, no? I nosaltres el que apostem és per canviar aquesta dinàmica i introduir els municipis en una espiral positiva, no amb una espiral negativa. I si anem incrementant el deute, estem amb una absoluta sempre espiral negativa, que cada vegada va a pitjor, no a millor, a no ser que posis en marxa mecanismes perquè això no passi, no? I nosaltres creiem en això, amb l'espiral virtuosa, no amb altres sistemes que el que fan és produir problemes a futur, no?
Marco.
Jo crec que sí, prioritzar el pagament del deute, vull dir, ha sigut així en totes les seves formes, i prioritzar l'estancament de la possibilitat de que els ajuntaments despleguin aquells serveis que la ciutadania necessita. També s'haguessin pogut plantejar una llei per prioritzar precisament garantir el desplegament de serveis públics.
Si poses més impostos ho podries fer,
Sí. No, perquè no pots creixer en personal. Tens moltes coses escapçades, no? Però és veritat, però
amb impostos no fa falta créixer en personal per posar impostos.
La llei Montoro també preveu que no puguis créixer en personal.
Sí, però
està aplicada.
Un ajuntament
que ha crescut exponencialment ha tingut el problema de que té els mateixos treballadors pràcticament, només pots créixer en base a taxa de reposició, que això és si se't jubila algú, si una plaça s'allibera pel que sigui, i mentre està al municipi té no sé quantes necessitats, has de fer serveis més grans, de tenir més gent treballant per aquest municipi, i no pots precisament per aquesta llei, fins i tot en ajuntaments que financerament són...
Això va en funció del municipi, llavors,
No, però és que no pots fer-ho.
Sí, pots fer-ho, això va en funció del municipi, de l'estructura del municipi.
No pots fer-ho.
I això ha anat canviant també.
No pots fer-ho. Una taxa de reposició del 0 i pico, o sigui, en tot cas...
És un percentatge.
Bueno, sí, un percentatge que escapça les teves possibilitats. Tornant una mica a no sé si és una llei de finançament o no, però jo crec que dins d'aquest debat cal facilitar mecanismes per internalitzar alguns serveis públics, i això ho dic perquè l'externalització permanent de tot servei públic, encara que sigui obligatori, pot facilitar en un moment donat de crisi la seva desaparició, la seva retallada o desaparició. Llavors, si tu fixes per llei i blindes per llei tota una sèrie de serveis públics bàsics per a la població, els ajuntaments no es veuran expenses de la seva situació financera concreta al desplegament d'aquests serveis. Llavors jo crec que això, aquesta mirada també és important tenir-la, i també insistir una mica en la idea que si no tenim un país tampoc no podrem gestionar els recursos bé del nostre país, i estarem doncs demandant una llei que vés a saber quan arriba per part de l'Estat.
Els darrers 4 minuts pel Jordi de Quirado de Vox i Ramon Gutiérrez, sí. No només els 4 per ell, sinó els 4 repartits.
Compartirem. L'Àlvaro i l'Helena parlaven de la sequera i de les plantes desalinitzadores. Un apunt. Espanya, des de que manen els socialistes, lidera el rànquing en demolició de preses i pantans, però això donaria per un altre programa, si voleu. Tornant al que perquè és molt estrany, eh? Però això és així.
No, està molt bé.
Està, bueno, ja, per això et dic que no hi ha per un altre programa, Ramon. Però tornant al tema que ens ocupava, nosaltres som municipalistes i ja fa temps que diem que els governs autonòmics, a part de cars, suposen doncs, un entrebanc per la gestió municipal. Estaria bé doncs, que l'Estat compensés les pèrdues de recaptació a causa d'aquesta fallada judicial, la falla judicial que redueix els ingressos de les plusvàlues.
Ja ho ha fet. Va canviar la llei, ja està fet. Sí.
I ens compensa.
Sí, depèn de com sigui la configuració del municipi.
Clar, he fet la llei, he fet la trampa.
No, cada municipi té la seva configuració, i hi ha alguns que recaptaran més i altres menys.
Estaria bé també que les autonomies paguessin els deutes que tenen amb alguns ajuntaments i que els fons europeus destinats als municipis doncs, siguessin gestionats directament pels ajuntaments sense passar per una administració intermèdia. Al cap i a la fi, els ajuntaments som els que tenim més un coneixement de la realitat dels municipis, de quines són les necessitats de cada població concreta. I acabo. Si els recursos fossin gestionats directament pels ajuntaments, sense consells comarcals i sense governs autonòmics, imagineu-vos quins beneficis podria obtenir directament la ciutadania.
Ramon.
Jo crec que és evident que hi ha dues maneres d'afrontar, dues visions de com afrontar una situació econòmica a part d'un ajuntament. Jo crec que un ajuntament no és una família, quan està en una situació econòmica greu no s'ha d'estrenyar el cinturó, ha de fer el contrari, i les lleis que ara mateix són vigents, com la SAL i que ha fet la dreta, el que fan és reforçar aquesta primera visió, no? En moments de crisi no, el que has de fer és contaminar la despesa, i jo crec que això és el que ens ha fet més mal. Això és el que ens ha fet més mal. Estamos en ello, sí, s'ha de canviar.
Però ja portes 5 anys.
Deixem acabar el Ramon, que
és el darrer. Molt ràpidament amb el tema de l'aigua, amb això estic d'acord amb tu, Álvaro. Fa molts anys que no es fan inversions en hídriques al nostre país, des del tripartit, que no se'n fan. No només han de fer desaladores, jo crec que el que s'ha de fer és inversions en estalvi i eficiència, que és el que ens fa falta. I ha quedat clar que per Vox el seu model era el d'inaugurar pantanos i un model molt més del passat.
Doncs al final ens ha sobrat fins i tot uns segons.
Aprofito per...
Quantes preses, perquè com sou tants, 45 minuts doncs dona pel que dona, per poquet. Fins aquí la tertúlia al Gall del Monestir, d'aquesta primera tertúlia de l'any, gairebé en punt les 10 del matí. Saludem a qui ens ha acompanyat, Cristina Paraire, Gemma Aristoi, Helena Vila, Álvaro Benejà, Marco Simarró, Jordi Guirado i Ramon Gutiérrez. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bona nit a tothom.
I als oients ens la trobem la setmana vinent.